Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
En marxa des de fa 30 minuts la mitja marató de Barcelona, que, per raons òbvies, no correrà Salvador Illa. El president tornarà demà a l'activitat amb una declaració institucional a les 8 del matí. Fa un mes que no en veiem imatges, no li faltarà feina. Al seu executiu se li han acumulat les carpetes. Temporals de vent i de pluja, caos a rodalies, vaga de maquinistes, vaga de professors, mobilitzacions dels pagesos, rebrot de la pesta porcina, pressupostos encara en l'aire. La tornada del president no serà al 100%, haurà de continuar fent tractament per acabar de fer net de la infecció. Més enllà de desitjar-li una bona recuperació, l'oposició l'espera amb els ganivets ben esmolats. El mateix dia que Illa va anunciar el retorn, Junts ja va demanar que es plantegés una moció de confiança al Parlament. És evident que el govern català ha trobat a faltar el seu líder en les setmanes més crítiques de la legislatura i també queda clar que l'absència l'ha mantingut al marge de l'erosió política que han tingut altres consellers. Caldrà esperar les properes setmanes per esbrinar si ens trobem davant d'una oportunitat política de la qual Illa en surt reforçat o desgastat. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim la Marta Monforte, el Carles Monguilot, la Núria Oriols i l'Oriol Marc. Bon dia i bona hora a tots quatre.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Molt bon dia.
Què fas aquí, Núria?
Bé, és que no vaig trobar lloc. Hi ha tanta gent que no vaig trobar lloc.
Sí, tot l'any dient que aquest any fas la primera marató, que t'estàs preparant, que el cluber t'està fent d'entrenador.
Sí.
I el dia que es fa la mitja, que és la prèvia i és el test del dia de veritat, et plantes a la tertúlia al suplement, a més presencial.
Presencial,
sí. No, no tens
sí,
ni l'excusa de dir, no, és que era Madrid,
era Madrid
avui.
No, però em vaig apuntar a la marató i la Carla Verdés em va dir, apunta't de cop a les dues. I jo vaig dir, bueno, ja ho faré. I la que vaig voler apuntar-me a la mitja, realment no hi havia lloc, que diu molt de com s'ha popularitzat tot plegat.
Sí, sí. Crec que 35.000 persones, parlàvem, sí, d'apuntades.
36.000
persones. És una animalada.
És una animalada.
Corrent a aquestes hores pels carrers de Barcelona. Realment, va de debò a participar a la marató o també amb el trasllat a Madrid no tens temps de fer entrenaments, Núria?
Estic apuntada i estic
quan
fent
és?
El 15 de març.
No queda gaire, eh?
No, estic apuntada.
Aquí un mes, eh? 15 de març, que és el dia de les eleccions al Barça. Se'ns ajunta tot, eh?
Bueno, això el clubés li va grinyolar.
Clar, no li va bé el clubés.
No li va gaire bé.
Fer la marató i haver d'estar pendent del Barça.
El 15 de març és diumenge, oi que sí?
Sí, és diumenge. Sí, no, coincideix.
Exacte.
Coincideix.
Estic apuntada, estic fent els entrenaments més o menys, estic complint amb les tirades llargues.
Sí, una mitja l'has fet mai?
Sí, l'any passat. Dues vegades he fet la mitja.
Han sortit els corredors, aquests 36.000 corredors, a 8:45 del matí, per tant fa 34 minuts, des del passeig Picasso, aquest punt de sortida, i tenim l'Oriol Corral. Oriol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com va això?
Doncs mira, ara mateix el cap de cursa acaba de passar els 10 quilòmetres i el líder, l'etíop Gebreyesus, ritme de rècord del món. Ritme de rècord del món, que és de 57 minuts i 30 segons del líder de la prova masculina i en femenina, Chemnung, ritme de rècord de la cursa, 20 segons més ràpida que aquest rècord en els primers 10 quilòmetres. La sortida ha estat, com deies, Roger, a 8:45, però fins les 10:20 passades seguirà sortint gent. Surten en 10 calaixos esglaonats, perquè són 36.000 persones, encara moltíssimes, exercitant-se per aquesta prèvia abans de sortir per aquí a les afores del Parc de la Ciutadella. Moltíssima gent, familiars, amics, parelles, que han vingut a acompanyar els corredors, corredors de totes les edats. Un 40% d'estrangers, més de 90 nacionalitats, i també l'organització ha destacat l'elevat percentatge de participació femenina, un 40%.
Carai, doncs gran notícia. Gràcies, Oriol. Demana pas si tens novetats quan arribi també aquest líder, que segurament serà etíop. Mira, mira, tenim una infiltrada dins d'aquesta mitja marató. Carla Verdés, bon dia.
Bon dia.
Companya de la tarda de Catalunya Ràdio. A veure, Carla, per on vas? Has sortit, ja veig, eh?
Sí, hem sortit a les... Hem passat 10 minuts a 8:45 i ara, justament, acabem de passar el quilòmetre 5. No sé com porto, uns 20 minuts.
5 minuts.
2 minuts,
molt bé, molt bé. Com, sensacions, sí, com va, Carla?
De moment bé. Ara parlant, no sé si empitjarà la cosa.
No.
De moment bé, ara agafarem aigua.
Quantes en portes?
Tenim una baixa, de... que és la Núria, tenim que la teniu aquí, no?
Ho sé,
Carla,
ho sé.
No et passis, Carla.
Quantes en portes, Carla, de mitges, tu?
De Barcelona crec que és la tercera.
I vas a per la marató, també, eh?
Sí, que aquesta, la Núria, sí que no. No se'n lliure. Mira, ara agafarem aigua, que jo sabem el quilòmetre 5, que és un moment perillós perquè va relliscar.
No rellisquis, no rellisquis. No fa vent, Carla, avui no fa vent, eh?
No fa vent, no.
No tens el vent.
És un miracle, això.
El clopés el tens davant o el tens darrere?
Hem sortit junts, l'únic que ell no agafa el telèfon, llavors... crec que ell m'ha dit que volia anar una mica més lent.
Més lent.
Més conservador.
Però... Així m'agrada, Carla, per davant del clopés, sempre.
Però ja el coneixem, també.
Cap a quina hora calcules arribar, Carla, que et trucarem?
Doncs no hi vaig acabar. Un quart d'onze, suposo, dos quarts, no sé.
No la despistem, no la despistem. Carla, molts ànims.
Bravo,
correm amb tu. Tots som Carla Verdés avui, aquí al suplement. Una abraçada. Vinga, doncs la nostra marca de Catalunya Ràdio també infiltrada dins d'aquesta marató, mitja marató de Barcelona. Aquestes de gossos, Oriol, aquesta de l'he posat per tu.
Que a mi m'encanta, i a l'Oriol odia.
És un dels meus grups preferits a nivell musical i a nivell estètic.
Amb la Marta Monfort, el Carles Munguila, l'Oriol Marc i la Núria Oriols, aquesta mitja marató, que en condicions normals entenc que hagués corregut el president de la Generalitat, Salvador Illa, i havia fet altres vegades, no?
Sí, i tant.
Però el context és molt diferent després d'aquest mes de baixa. Sí que coincideix amb el seu retorn demà. Vosaltres que seguiu el dia a dia de la política catalana, Núria Oriol i després també la Marta i el Carles, què preveieu de cara a aquesta setmana, tenint en compte doncs, que el que està previst és demà aquesta declaració institucional a les 8 del matí del president de la Generalitat, que hi ha molta expectativa perquè fa un mes que no el veiem amb imatges, no sabem quina cara fa, ni tan sols si camina coix, si va amb crosses, si es pot valdre pel seu propi peu, no?
Sí, jo crec, ahir ho deia el Jaume Clotet, que ha estat director general de comunicació en algun govern de la Generalitat, i crec que tenia tota la raó del món quan deia que cal que es noti el retorn del president. És a dir, que des del punt de vista de la comunicació política i també des del punt de vista governamental, tenint en compte el que descrivies tu també, Roger, de tot el que ha passat aquest últim mes amb el caos a Rodalies, una vaga de mestres, una gestió criticada de l'alerta per vent de dijous passat, s'ha de notar que el president torna, s'ha de notar que el president hi és i s'ha de notar que ell és qui fa la diferència en aquest govern, perquè si ens hi fixem, el conseller Dalmau va sortir molt els primers dies i després va anar desapareixent progressivament. L'oposició no ha donat treva a la consellera Paneque. L'altre dia Junts va demanar una qüestió de confiança del president si no destituïa la consellera Paneque. També és veritat que Junts, quan té algun problema o no sap què fer, demana una qüestió de confiança. Ho va fer amb el president Aragonès, ho va fer amb Pedro Sánchez, ara ho fa amb Salvador Illa. És una carta que ja està gastada i que sembla que els agrada molt gastar. I en aquest sentit, crec que és clau que el president demà pugui donar un nou horitzó en el que ha passat totes aquestes setmanes, que la declaració institucional surti algun títol, que hi hagi alguna cosa amb una certa substància, no que sigui més del mateix, perquè si no la gent també pot arribar a pensar, home, si sense el president tot funcionava més o menys, si torna ell i no passa res, doncs és un problema pel president, i després segmentar molt bé les properes setmanes per tenir bones notícies en Rodalies, per tenir fins i tot bones notícies en recaptació de l'IRPF, que és la batalla que té amb Esquerra i el PSOE pels pressupostos, i també anar, no sé com dir-ho, calmant les aigües en una sèrie de sectors socials que estan mobilitzats. Aquesta setmana tindrem vaga de metges, hem tingut vaga de mestres, la pagesia també està en peu de guerra, i en aquest sentit el president, que és un... no s'ha amagat mai de que presideix un govern presidencialista, valgui la redundància, doncs ell hi vol ser i s'ha de notar que hi és.
Sí, jo crec que aquest últim mes s'ha notat que no hi era precisament per aquest hiperlideratge que ell ha exercit al govern. És un govern en què està tot molt concentrat en la seva figura, que els consellers acostumen a tenir molt perfil baix, i llavors a la que ell no hi ha sigut, a l'hora de gestionar o visualitzar el lideratge del govern, doncs s'ha notat un buit important. Llavors, entenc que ara, amb el seu retorn, intentaran omplir aquest buit, malgrat que encara s'està recuperant i haurà de ser una tornada progressiva. Hem de veure com està físicament, també. I crec que amb el que han ja anat anunciant d'entrevistes i de reportatges que se li han de fer, diguéssim, doncs ja està visualitzant, doncs, un retorn en què ell vol explicar el que ha passat aquest darrer mes, vol compartir-ho després d'haver tingut poca informació en alguns moments sobre el que estava passant, i després a veure com afronta les darreres crisis que ha tingut el govern i com es nota aquest retorn. Crec que en aquest últim mes ha passat tot el que no ha passat en el darrer any i poc que el president Illa ha sigut president de la Generalitat, perquè hi ha hagut crisi de rodalies mai vista, hi ha hagut vagues de diferents sectors, hi ha hagut temporals, i no sé fins a quin punt el govern ha sigut encertat a l'hora de fer les alertes. És a dir, han passat moltes coses que ara s'ha de veure si hi ha un gir i tornen a visualitzar aquest govern que gestionava bé, que era el missatge que ells projectaven, i de cert ordre, o continua aquesta mena de caos en què ens tenim instal·lats des de fa un mes a Catalunya.
Marta.
Sí, jo estic d'acord amb els companys, perquè pel que a mi em consta, ell ha estat seguint moltíssim tot el que està passant, i evidentment amb preocupació, perquè no és el mateix tindre tu l'habilitat d'estar al lloc i de liderar, i no ho ha pogut fer, i jo crec que era necessari que ja que se reincorporara i, diguem, fer veure que n'hi ha algú al front dels problemes que n'hi ha, que no són pocs. I no només en clau catalana, que evidentment és importantíssim, sinó jo crec que també és important per a Pedro Sánchez i per a la resta de líders territorials del Partit Socialista, que no són molts, tindre a un al front de la Generalitat i fer veure que sí que n'hi ha gent del partit, o encara que en esta volta siga del PSC, però d'estar al lloc en un moment també de repliegue territorial, i que molta gent necessita referències per a l'espai, no? Per a l'espai progressista. I per a mi la qüestió és com resoldrà tots els problemes que n'hi ha a Catalunya, i moltes vegades són, no sé si causats per, però sí, n'hi ha una part important que es decidís a Madrid, i si ell va a la confrontació, que entenc que no, perquè al final també és una roïna estratègia tenint en compte per a el que pot significar per a Madrid, però sí com resol aquestes qüestions, i si realment té un enfrontament o una conversa o tracta de parlar amb Sánchez o amb el ministre Óscar Puente, com resoldrà tot això. Jo crec que nosaltres des de Madrid és important també veure si fa algun pas endavant en aquest sentit.
Carles.
Jo he volgut empatitzar, no?, des de la distància, i el desconeixement no el conec personalment, però suposo que una persona com ell, un líder efectivament molt presidencialista, acostumat a suportar i a resoldre, jo crec que raonablement bé, la crisi que va suposar la pandèmia, ella es va, crec jo, consolidar com a líder, ho deu haver passat molt malament, no?, perquè tenia o té un problema de salut que no l'invalida, diguéssim, intel·lectualment, segur que estava informadíssim i devia, com, sé, com aquell jugador de futbol que està corrent, calentant a la banda, i devia voler sortir, no?, a jugar. Però, evidentment, no podia, perquè estava de baixa, i perquè, a més, hagués semblat que menyspreava qui va agafar una mica el lideratge, no? Sílvia Paneque especialment, la qual, òbviament, se n'ha endut totes les garrotades que probablement s'hagués endut ell. Aquí jo crec que és de primer d'oposició que en una situació d'aquestes crisis successives, des de crisis amb els porcs senglars que es morien de febre porcina, passant per les ventades de l'altre dia, totes aquestes garrotades que s'han endut la senyora Sílvia Paneque segurament se les hagués endut ell. Per tant, aquesta sensació d'impotència la deu haver viscut. I sí, com deies tu, Oriol, suposo que s'haurà de notar que es torna a incorporar, encara que sigui des d'un punt de vista estètic, si voleu, des d'un punt de vista públic, però bé, el lideratge és important amb un govern com el que ell ha format. Ha volgut assumir sempre d'una manera molt personal la representació del que suposa ser president de la Generalitat i crec que tindrà que sortir amb renovats esforços, no? Segurament.
Jo és que coincideixo totalment, Carles, i després també hi ha una qüestió, que és que ell ha estat al damunt de tot, perquè ho sabem, perquè ell ha parlat, ha intercanviat moltíssims missatges, hi ha discursos al Parlament que han estat preparats a l'habitació de la Vall d'Hebron, on hi havia Salvador Illa, per exemple, Albert Dalmau i Sílvia Paneque el van visitar abans d'aquell ple en el qual Albert Dalmau va haver d'afrontar personalment la crisi de Rodalies, i és veritat que ell té la responsabilitat de reflotar una mica el govern després de les setmanes més crítiques que han passat, perquè al final era un govern que tenia una situació, malgrat tenir minoria parlamentària o no tenir uns socis molt estrictes, sabem que Esquerra i els Comuns li han anat aprovant tot, però no tenia els pressupostos garantits, per exemple, i ell ara ha d'intentar esforçar-se al màxim perquè aquesta argamassa de la investidura s'allargui durant tota la legislatura, en un context, recordem, que amb la tonteria estem al 2026. El 2026 és pràcticament l'últim any hàbil per aprovar uns pressupostos, perquè el 2027 hi ha eleccions municipals, el manual diu que cap partit que no formi part d'una coalició, evidentment, pot aprovar uns pressupostos d'un rival electoral. Recordem també que el 2027 el més probable és que hi hagi també eleccions espanyoles, si no són abans, però si són el 27, haurien de ser el 27 per entendre'ns per calendari, i això l'obligarà a redoblar els esforços per aconseguir que els socis li aprovin uns pressupostos, i no és gens senzill, i sense la seva intercessió, doncs és complicat que hi siguin.
Jo crec que la clau és que tingui pressupostos i que ell pugui liderar el govern amb aquesta presentació la setmana que ve, no l'altra, és a dir, pugui presentar aquests comptes i pugui donar una imatge realment de que té majoria al Parlament per tirar endavant uns comptes que té prorrogats des del 2023 i que són del president Aragonès, que això és una cosa inèdita, que un govern sorgit d'unes eleccions no tingui uns pressupostos propis, i en aquest sentit és clau la negociació.
I que Aragonès al final també convoca eleccions perquè no censura amb els seus pressupostos.
Exacte, cosa que és una cosa que ja no estem acostumats, que convoquin eleccions perquè no hi ha majoria al Parlament per fer uns pressupostos, perquè Pedro Sánchez no té pressupostos i fins ara el govern català tampoc té pressupostos, i sembla que això, que abans era clau des del punt de vista de legitimitat d'un govern i democràticament semblava que s'havia d'avançar eleccions, si no eres capaç d'aprovar uns comptes, ara això ja és història. Però crec que per al relat i que per realment donar una imatge de consistència, Salvador Illa necessita aquests comptes aquest any, precisament pel que deia l'Oriol. I llavors és clau la negociació que ara doncs estan tenint amb Esquerra. Esquerra havia posat com a condició aquesta delegació de la recaptació de l'IRPF a Catalunya, però això Hisenda no ho veu per enlloc a Madrid. És a dir, el PSC pot haver pactat això per la investidura, però a Madrid, sempre que es pregunta per això, et diuen que això està molt verd i que no tenen intenció de desencallar-ho. Per tant, què està fent Esquerra? Doncs, si s'havia compromès a utilitzar el seu cupo al Congrés al febrer per debatre aquesta delegació de competències i posar entre espasa i paret el PSOE perquè perquè donés almenys suport a la tramitació. Ara sembla que això es vehicularà diferent per guanyar temps i per intentar convèncer el PSOE més endavant, que és a través de la tramitació del model de finançament al Congrés, que s'ha de produir passada la primavera, i entrar-ho via una esmena en aquest punt de la tramitació, i avançar ara amb la qüestió del Consorci d'Inversions, que és una cosa que està pendent des de fa molt temps i que amb la crisi de Rodalies lliga perquè la Generalitat doncs pugui realment assumir tot el que promet l'Estat que invertirà, doncs que hi hagi aquesta certa execució o cert control en aquesta execució. I per tant, la manera de desencallar aquesta tramitació de pressupostos sense tenir aquesta delegació de l'IRPF seria a través d'aquest consorci, que és el que estan acabant de negociar ara a tres bandes.
I aquí ens hem de fer un parell de preguntes. La primera és: María Jesús Montero, vicepresidenta del govern espanyol, futura candidata del PSOE a Andalusia, vol que Salvador Illa tingui pressupostos, sí o no? Vol el PSOE complir amb els acords als quals arriba el PSC, sí o no? Perquè al final la recaptació de l'IRPF depèn del Ministeri d'Hisenda i no de Salvador Illa. I després una segona qüestió, que també és important. En un govern que va venir a ser investit amb Salvador Illa al capdavant per tornar a Catalunya a la gestió després d'una presumpta dècada perduda, un govern que vol fer bandera de la gestió, un govern que havia de donar unes quantes lliçons sobre com es gestionava perquè l'independentisme no en sabia, si no és capaç d'aprovar pressupostos durant dos anys consecutius, el relat de la gestió queda tocat i queda més com una façana que no pas com una realitat. I crec que aquí és on se la juga veritablement Salvador Illa, on se la juga el govern, perquè un govern que no té pressupostos és un govern que normalment quan eren petits queia i s'anava a eleccions anticipades.
9:21, amb la Núria Orriols, l'Oriol Marc, el Carles Monguilot i la Marta Monforte. La Núria posava damunt la taula Esquerra Republicana, peça clau també per tirar endavant aquests pressupostos, i hi ha un element també que plana tota la política catalana, però sobretot també l'espanyola, que és Gabriel Rufián. Gabriel Rufián, que ara que som a les portes del 20è aniversari de Polònia, el gran programa de TV3 d'humor, i demà fan una immensa gala també repassant alguns dels gags d'aquests 20 anys que queden ja per la posteritat i que també vam recopilar fa tot just una setmana aquí el suplement amb els seus guionistes, Polònia feia aquest retrat de Gabriel Rufián aquesta setmana.
Voy a tener más votos que estando en Esquerra, con un frente de izquierdas y más si soy yo quien lidera. Hey, si en España hay alguien que alce el brazo, será para decirme menudo pelazo.
Que va a tener más votos que estando en Esquerra, con un frente de izquierdas que casualmente. Se sumen. Y si me lo pego, Pedro me ayude.
Bé, Gabriel Rufián, aquí, fent una mica de Bad Bunny, gràcies a Polònia. Marta Monforte, tu que el coneixes de prop i que segueixes també la política des de Madrid, explica'ns una mica què proposa Gabriel Rufián, perquè en aquesta tertúlia encara no hem tingut gaire temps d'explicar-ho. Què proposa, quins admiradors pot tenir i quins detractors també dins les files republicanes, perquè sembla que la proposta no acaba de caure bé, almenys a Catalunya.
Sí, la primera cosa, he de dir que el gag aquest de Polònia és boníssim. Em sorprèn sempre la rapidesa que en la que munten aquestes coses i ho fan tan bé, vull dir, felicitar els companys perquè increïble, estic enganxada. L'he vist diverses vegades i em sembla molt, molt bo. Doncs a veure, això és una discussió que no ve d'ara. Això ja ho plantejaré fa uns mesos respecte a que les esquerres havien de fer alguna cosa perquè el context de les dretes, que això també està ben a les eleccions autonòmiques, no? Les últimes a l'Aragó, però també a l'Extremadura, es veu clarament com tenim un Vox que està en auge i un Partit Popular que, malgrat tot, resistís prou bé. I aquest és l'escenari que tot el món, els analistes, les enquestes, pareix que dibuixen de cara a unes generals. En aquest context, el que planteja Rufián és: alguna cosa s'ha de fer. Alguna cosa s'ha de fer en el context de les esquerres perifèriques, nacionals, a l'esquerra del Partit Socialista. Alguna cosa s'ha de fer. Què s'ha de fer? I és la qüestió mollar, que jo crec que ell vol ficar endavant, però no vol dir exactament el què, per a no ser ell qui es mulle. Però, per exemple, jo, a mi em consta, per gent que parla també d'Esquerra Republicana al Congrés, que a ell el que li interessaria és que estigués en Catalunya, només es presentarà Esquerra Republicana i Esquerra Republicana fora la referència de l'espai, diguem, este a l'esquerra del Partit Socialista o del PSC en aquest cas, que en Euskadi només es presentarà H. Bildu, que en Galícia la referència fora el BNG, que al País Valencià fora Compromís. És a dir, en aquest context, les esquerres nacionals es presentaran a la resta dels territoris i ells els suportarien amb actes, etc., i que, per aquesta banda, fora als llocs on hi ha unes esquerres fortes arrelades al territori, es presentaran només ells. Però, clar, aquesta visió, que jo crec que per el sistema d'ont és intel·ligent de com es reparteixen els escons, també és problemàtica perquè, per exemple, què fan els comuns? Els comuns s'integrarien una llista amb Esquerra Republicana o acceptarien la direcció d'Esquerra Republicana i dels comuns? Jo això no ho tinc clar, no? Jo crec que, de fet, ja han dit que Isabia és molt complicada. El mateix passa, no?, amb Euskal Herria, a Galícia, inclús al País Valencià, encara que jo crec que la fórmula del País Valencià pot ser, sí que siga la més intel·ligent, perquè Compromís sí que és, diguem, la referència dintre d'aquest espai i no n'hi ha problemes de sobre si és independentista o no ho és, etcètera, no? Que també això és una de les altres derivades de tot això. Però, clar, dintre d'aquest context, n'hi ha molts partits que estan plantejant-se que té raó, que és de veres que s'ha de fer alguna cosa perquè Sumar ja no existís com a tal i no pot ser qui lidere una altra vegada Yolanda Díaz, encara que ella crec que no renuncia a fer-ho. Però el problema és, això que dia, com fer-ho i si realment ell voldria allunyar-se d'Esquerra Republicana. Ell sempre diu que no, que ell és el candidat d'Esquerra Republicana i que ho continuarà sent, però jo crec que
per
sí que...
Per sisena vegada seria.
Sí, això. jo crec que això també ha obert una discussió clara i ho entenc per la part d'Esquerra de dir, eres el nostre candidat, entenem que això transcendís el partit i que és important que les esquerres vagin vagin unides o facin alguna cosa, però no ens hem d'oblidar que així, diguem, tenim nosaltres la referència i som un partit arraigat a Catalunya, no a Espanya, evidentment.
Què li sembla, Oriol Junqueras, a aquesta proposta de Rufián?
Agradar-li no...
No li agrada.
I des del primer moment en què aquesta possibilitat, primer com a globus sonda pràcticament i ara com a proposta més ferma o verbalitzada o articulada, Oriol Junqueras sempre ha dit que l'àmbit d'Esquerra Republicana és Catalunya, que només es plantegen aliances d'aquest tipus, com les que descrivia ara també la Marta, és per eleccions en circumscripció única, com per exemple les eleccions europees, que sí que pots anar amb una aliança determinada, perquè la llei d'on en aquest cas no aplica com aplica les eleccions espanyoles, i de fet l'endemà que transcendís aquesta informació, el dilluns mateix, tant a la secretària general Elisenda Alemany com a altres dirigents del partit, el que venen a dir és nosaltres ens presentarem amb les nostres sigles i només en l'àmbit català. Vol dir això que Oriol Junqueras i Gabriel Rufián no es portin bé? No, no és veritat. Gabriel Rufián va fer costat a Oriol Junqueras en el pols congressual que hi va haver la tardor del 2024 i, per la informació que tenim al diari, Oriol Junqueras vol que Gabriel Rufián continuï com a cap de llista. Crec que això ho hem d'interpretar tot també en una clau personalista de com funcionen els equilibris dins d'un partit polític, parlant amb persones que coneixen molt bé el funcionament d'Esquerra Republicana. El que et diuen és que potser això que està fent Gabriel Rufián també és un pols per ell poder tenir més poder sobre la llista electoral que pugui formar a les eleccions espanyoles futures. Per exemple, a les últimes eleccions ell és el cap de cartell, sí, però no tria tots els noms que formen part de la llista d'Esquerra Republicana en un grup parlamentari que, d'altra banda, és més reduït que en altres legislatures, perquè ara tenen 7 escons i n'havien arribat a tenir 13, si no recordo malament. I en aquest sentit, si tu fas aquest pols i tu et presentes com un líder que va més enllà d'Esquerra, quan Esquerra et diu, no, aquesta proposta no la farem, però et volem com a candidat, tu pots tenir una certa palanca de força per dir, doncs escolteu, com que és la sisena vegada que em presento, perquè ell, quan va anar a Madrid, recordem, i això a ell no li agrada que li recordin, però és que ho va dir.
Ja se n'en fot, els 18 mesos.
Se n'en fot, això, els 18 mesos, era evident que era una trola.
Els 18 mesos i la impressora són les seves creus.
Sí, però això no passa res. Al final, en aquell temps es van dir tantes coses i tantes barbaritats que ja han prescrit.
Un moment, hi ha un precedent amb aquesta... aquest front d'esquerres, l'últim precedent que tenim a Catalunya és Junts pel Sí. No és un front d'esquerres, però és una coalició anòmala per un moment polític diferent i allò, no sé si va sortir bé o no, però va servir per guanyar àmpliament les eleccions, no aquella majoria absoluta que demanaven, però és que he anat a buscar la llista de Junts pel Sí i era Raül Romeva,
Sí, sí.
Carme Forcadell, de número 2, Muriel Casals, de número 3, Artur Mas, de número 4, i Oriol Junqueras, de número 5. 2015.
Era clarament progressista, la,
sí,
la llista.
No, i la Núria recorda bé. Que
front d'esquerres...
Les polítiques
a tu no t'ha convençut, Junts Pel Sí, Montguilot.
No, les polítiques que van fer, les polítiques que van fer eren d'esquerres.
I l'història ha donat la raó.
Però tu no et convenç per la qüestió nacional. Però no, vull dir, a nivell ideològic, era una candidatura a l'esquerra, per les propostes, sí, sí, que van fer i per la legislatura i pel que van aprovar,
van aprovar el 2017. Van aprovar les lleis de desconnexió.
A banda d'això, van aprovar també a nivell social bastantes normes en aquest sentit. Sí, sí. Vull dir, no era una... No era una candidatura de dretes.
Quan diu l'Oriol,
que va anar molt... No, un moment. El Montguilot fa estona que no parla. A veure, endavant, Montguilot. Primer sobre la proposta de Rufián i aquest amalgama dins d'Esquerra, i si vols després et deixo fer una punta Junts pel Sí, perquè l'he posat jo damunt la taula.
Et deixa rajada el procés.
No, ho faré. A mi el que em crida l'atenció és, primer, que sembla que la proposta que fa Gabriel Rufián, adreçada a tot el que seria l'estat espanyol, segurament per molta gent doncs li grinyola el fet de que ho faci un independentista, no? Un independentista per un senyor de Burgos o una senyora de Teruel o de Sevilla, segurament no és el que pot liderar d'una manera més solvent o més creïble per ells una unió de forces d'esquerres per lluitar contra una dreta, extrema dreta, que està, en definitiva, guanyant terreny a tot Espanya, no? Això segurament li provoca un cert rebuig, vist des de que no és expert en política com jo, no? Per un costat. I per l'altre costat també sorprèn que si ho fa en nom propi, aliè al que decideix el partit, de quina manera no podem pensar, i jo és el que vaig creure, s'està promocionant ell, i potser abandonarà el vaixell d'esquerra per acabar, si surt bé la seva idea, liderant, vés a saber quin grup de plantejaments ideològics, segurament més enllà de l'independentisme, o per carar el seu independentisme. Aquí també fa molt de temps, quan va sortir el senyor Gabriel Rufián, si no recordo malament, se'l criticava una mica, dient que no era un independentista de pura sang, no? Que sí, que era un xarnego que s'apuntava per el que fos en la, cometes, moda de l'independentisme. Jo, recordeu, jo crec que
no això... No tornem a posar, sisplau, la paraula xarnego damunt la taula.
Però cert, que es deia això, es deia. Sí, estem parlant parlant d'un moments en què hi va haver gent que ho va dir. Evidentment, jo no ho penso, eh? Per tant, no sé si és la persona més adient per liderar un projecte que jo l'entenc, per lluitar i fer un front popular davant de l'extrema dreta i a la dreta, que a vegades es confonen i és el mateix. No sé si és el perfil d'un independentista el més adient. I també, si el que Esquerra Republicana diu no coincideix amb el que proposa aquest seu líder, sorprèn, no? I el del Junts per Sí, a mi em sembla que la història ha donat la raó de que allò va ser una idea que no va prosperar. Clar, com diu un home, és que la seva política era la de la llei de la desconnexió, doncs ja està tot dit, no? Ja hem vist que van desconnectar, no?
No, desconnectar sí que van desconnectar, això és veritat, però la gent més conservadora que formava part d'aquella llista, hi havia una sèrie de postulats ideològics que no els compraven ni molt menys.
És que vist en perspectiva, és a dir, l'antiga Convergència, que ara molt sona Junts per Catalunya, quan parlen d'aquella època, una de les coses que diuen és que es van a deixar arrossegar massa per la CUP, que en aquell moment
però no formava part de dins de Junts pel Sí, la CUP?
No, el que passa és que
sí, l'aritmètica
entre la llista, que ja era escurada a l'esquerra, i la condició parlamentària de la CUP, ells creuen que en aquella època van abandonar els postulats ideològics liberals que ara Junts per Catalunya està recuperant.
Sí, Rufián?
Tornem al present.
Digues.
Jo vull parlar del Rufián, també.
Sí. Digues. Núria, acaba, sisplau.
Rufián, crec que el que ell sap perfectament que les cúpules dels partits no volen ni sentir a parlar d'aquesta opció, però ell creu que la qüestió més important que es pot fer ara des de l'esquerra és intentar barrar el pas a l'extrema dreta, i aquesta és la prioritat, més enllà de l'eix nacional, que era un dels vectors clau que ell, quan va aterrar a Madrid, doncs hi havia sobre la taula. Ara ell creu que aquest no és el vector més important, sinó que el més important és l'ideològic, i en aquest sentit, encara que les cúpules no vulguin, ell el que pensa és que posant el debat sobre la taula i que se'n parli, doncs això acabarà forçant, en certa manera, a les cúpules perquè la militància o la gent de base d'esquerres apretarà cap aquí, doncs intentarà empenya cap a una mena de candidatura o una mena d'acord perquè quan hi hagi campanya electoral doncs es facin actes conjunts, que es visualitzi cert front d'esquerres. Ara bé, estic d'acord amb el que ha dit l'Oriol, que probablement això, amb el que pot acabar, és que ell se senti més fort a l'hora de negociar la llista amb Oriol Junqueras al Congrés dels Diputats, perquè la relació dins del grup parlamentari d'Esquerra al Congrés no és del tot alineada amb el que pot ara estar defensant Rufián. Per tant, la negociació de la candidatura a les properes eleccions doncs pot ser una manera d'intentar introduir més sensibilitats de la seva banda.
Marta, com veu el PSOE aquesta proposta de Rufián, tenint en compte això que tu alguna vegada has posat damunt la taula, que és aquest element del Liuf Bin Soet, que diuen a vegades que has abraçat les polítiques socialistes d'alguna manera. Aleshores,
sí.
El PSOE, aquesta proposta Rufián, aquesta branca més escarranosa d'intentar cohesionar l'esquerra, que tradicionalment sempre s'ha dit que ha anat dividida, de quina manera també el condiciona o el perjudica?
Doncs estan desitjant que passi, és a dir, que sí que n'hi hagi una candidatura forta a la seva esquerra, perquè en el fons són conscients de que no tot el món va votar al PSOE i n'hi ha molta gent per principis ideològics dintre l'esquerra que evidentment no votaria mai a Pedro Sánchez ni al Partit Socialista. Aleshores volen maximitzar aquesta candidatura de cara a unes pròximes eleccions, si són enguany o al 2027, que encara això no està clar. Però comptant que siguin al 2027, en el Partit Socialista volen que això passés. I jo quan vaig donar, per exemple, la notícia de que es faria aquest acte amb Emilio Delgado, em van parlar no uno, ni dos, ni tres càrrecs del Partit Socialista i del govern de Moncloa, dient-me doncs, tant de bo que això fructifiqui en alguna cosa o passe, o a veure què passa, tu com ho veus? És a dir, estan nerviosos perquè jo crec que són conscients de que la Yolanda Díaz ja ha complit un cicle i que ja no és la persona per a liderar aquest espai, però com Rufián tampoc diu clarament que vulgui ser ell vol jugar, jo estic així d'acord amb la visió de l'Oriol i de la Núria, de que ell vol més autonomia dintre d'Esquerra Republicana de cara al futur, tampoc acaba de ser una realitat i n'hi ha molts problemes interns dintre d'aquest espai, no? Està no només la Yolanda Díaz enfrontada a la Irene Montero, n'hi ha problemes també entre els comuns i altres formacions, és a dir, no és tan fàcil. Aleshores el PSOE està desitjant que passi, jo crec que li donarà, pot ser, més protagonisme a Rufián al Congrés, no m'extranyaria, perquè l'altre dia, per exemple, l'aplaudien prou i n'hi havia un poc de problemes dintre del Partit Socialista. No l'aplaudiu, què fem?
Els diputats socialistes aplaudint les intervencions de Rufián.
Efectivament. I, de fet, era curiós perquè hi havia diputats d'Esquerra Republicana que no l'aplaudien i diputats del PSOE que sí. I també s'explica pel que diarà la Núria de no tot el món està alineat amb el seu posicionament dintre d'Esquerra Republicana al Congrés a Madrid. N'hi ha gent que no acaba de veure la seva estratègia. I
Míriam Nogueras no l'aplaudia, no?
No, tampoc, no. Tampoc.
Però és que si Gabriel Rufián descobrís la cura contra el càncer, Míriam Nogueras diria que és una merda.
Sí.
A veure... No.
Doncs això, el PSOE està desitjant.
El que deia la Marta en el moment en què l'aplaudien, si no recordo malament, era quan es va fer la compareixença de Sánchez, ell va sortir i va atacar el PP,
sí.
Que el PP estava criticant la gestió del ministre Òscar Puente. I el que va ser paradoxal d'aquella intervenció va ser que Gabriel Rufián es va preguntar a si mateix ha de dimitir Òscar Puente? I va dir, no ho sé, veurem. Cosa que contrasta amb el posicionament que havia tingut Esquerra en relació al ministre, que fins i tot es va alinear amb el PP i Vox al Senat demanant que plegués. Llavors això va ser una intervenció que va sorprendre perquè precisament doncs, des del partit i Oriol Junqueras també ha demanat que el Puente doncs, assumeixi responsabilitats.
Sobre els comuns, una veu important també sobre aquesta proposta de Rufián, Ada Colau.
Es muy positivo que Gabriel Rufián, que hasta ahora siempre había hablado solo como un líder independentista, pues recuerde que también es de una formación progresista y que entienda que el momento es excepcional y que efectivamente haga una intervención pública a favor de esa idea del Frente Democrático Amplio que defendemos muchísima gente. Entonces me parece muy positivo y estoy muy agradecida con esa intervención de Rufián y bienvenida sea si sirve para hablar efectivamente de unir fuerzas.
Monguilot, a la Colau li sembla bé.
Doncs endavant, no?
Dos quarts i mig de deu del matí. He de fer una pausa. He de fer una pausa i comentarem un moment surrealista que s'ha viscut aquesta setmana. Tornem a passar per la Marató de Barcelona perquè ja tenim guanyador i guanyadora, crec, pràcticament. O sigui que l'Oriol Corral que es prepari perquè ara el saludarem. Però comentarem un moment surrealista que s'ha viscut aquesta setmana al judici dels Pujol a Madrid.
Ah, sí?
I el Carles Monguirot l'ha viscut en directe i segur que ens en pot donar més detalls. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Últimes places per matricular-te als màsters presencials i online de La Salle. Una universitat internacional, tecnològica i emprenedora. Forma't en les àrees amb més projecció. Enginyeria de dades, gestió de projectes, ciberseguretat, consultoria funcional, SAP, arts digitals i arquitectura. Més informació a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
A Castellví de la Marca, el foraster trobarà una tranquil·litat relativa.
Estem parlant de menopausa en una carnisseria, eh?
Segons qui, no, eh? Va. Si és un foraster, no.
Ja.
Et venc el conill de la mà!
Anem a Vilafranca! Aquest és el futur de la pagesia.
Sí. Esperem.
El foraster, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Ocasión Plus.
Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 35% de descompte. Vine als Flash Days, només fins al 18 de febrer. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La dictadura franquista va estroncar moltes carreres literàries. En el cas de les dones, a la discriminació cultural se li va sumar la de gènere. Van ser doblement castigades. Aquestes escriptores van haver de superar molts obstacles per la decisió d'escriure en català. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Tres minuts per tres quarts de deu del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb la Núria Oriols, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i el Carles Monguilot. Aquesta setmana, judici a la família Pujol i passa això.
Usted trabajó, o no sé si trabaja todavía,
en... ¿En dónde?
En el despacho del señor Carreté. ¿Le suena?
Uy, Dios mío. Mire, desde el principio de esta convocatoria ya sabía yo que había algún error. Mira, yo sí le digo de la que me dedico. Yo soy maestra y siempre he trabajado en la escuela pública. Yo no tengo nada más.
Confusió de campionat perquè citen un testimoni equivocadament des de feia una pila d'anys, li diuen el nom i té el nom exactament igual, no cal reproduir-lo, d'una altra persona que no és la que havien de demanar testificar. Puja, puja.
No se preocupe con lo que nos está diciendo. Es suficiente decir que usted no tiene nada que ver con este procedimiento, no sabe de...
No, y siempre lo he estado diciendo a la persona esa de contacto de Madrid, dice: ah, usted sabrá, digo, bueno, pues yo sabré. Luego dos semanas,
bien, y luego... La verdad es que una pregunta
Sí, dígame.
¿Alguna de las defensas? Bueno, pues
no,
disculpe,
no, no, por favor,
señora.
Pregúntenme y aclaren.
Disculpe, bueno, pues ha sido un error. Siempre hay personas que tienen el mismo nombre y apellido, pero bueno, bien. No sé por qué han mantenido la suscitación cuando constaba que no tenía usted nada que ver. Disculpe, en cualquier caso.
Vale, bueno.
Buen día, vale. Muchas gracias. ¿Eh?
Perdonen, muchas gracias. No.
Carlos, tu eres a la sala.
Sí.
Bé, ja. I has trobat gaires vegades?
Sí, sí.
Sí que passa,
sí, passa. D'acord, d'acord. Jo vaig fer un judici, un mig judici, es van donar compte que l'acusat era un altre.
Això és pitjor.
Es deia Mohamed Ali, que és com José Pérez. El van portar... Sí, sí. El van, portar de la presó de Figueres equivocat a l'altre, Mohamed Ali. L'advocat no li recordaven bé la cara, o no el havia vist massa... No era jo, el seu advocat, ja hi ha diversos acusats, i a mig judici es donen compte que li anaven preguntant coses d'un delit de tràfic de drogues, i aquell Mohamed Ali estava allà per un robatori, al final, escolti, què collons me pregunta? No, va dir en àrab. I es va haver de suspendre i anul·lar el judici. Bé, anècdotes que tots hem viscut i que fan molt de riure, però aquí no em fa res.
Només tu.
Bueno, tots hem viscut, no. Això no ho hem viscut.
És que jo podria fer un altre llibre explicant aquestes coses. A mi una vegada em van posar en requisitori de busca i captura perquè havien de tornar una fiança, però el paper no en localitzava ni deia motiu, delicte contra salut pública. Escolta, no, és que em tornaven una fiança d'un senyor que per un delicte de salut pública havia estat a la presó. Això pot fer una certa gràcia, tots vam riure, però és perquè veiem com a vegades allò de que la justícia cega és patèticament cega, no? Aquesta senyora, teòricament, si ho féssim tots bé, ja no vull dir que es va equivocar el fiscal, no? Si ho féssim tots bé, aquesta senyora ja hauria d'haver declarat en la instrucció de la causa. En el jutjat d'instrucció, doncs el senyor de la Mata, en el seu moment, ja haguessin vist que estava equivocat el nom i ja no l'haguessin citat a judici. Era una testimoni que no havia estat citada mai, no havia declarat mai el judici. Nosaltres tenim una llista, evidentment, de tots els testimonis. Ja tots els advocats havíem detectat que aquella persona no havia declarat en la instrucció i teníem una certa intriga, per saber, no, ja amb què dirà, no? La convoquen, la senyora finalment es pot explicar. El fiscal s'equivoca fins i tot preguntar-li si treballava, diu, amb el senyor Carreter. És el senyor Joan Anton Sánchez Carreter, que ja havia declarat que és un assessor de la família Pujol, que ja havia explicat la seva versió de tot el que sabia. En fi, quan li pregunten això i se'n donen compte, el fiscal se'n dona compte de que no és la persona que tenien que citar, primer, sorprèn que el fiscal no insisteixi, bé, doncs mirem de localitzar la veritable testimoni, no? Fem un esforç i ja que és un error de nom però no de concepte, busquem aquesta testimoni. No ho demana, però no sé si us hi heu fixat, el president del tribunal, que és molt afable, molt amable i li va demanar disculpes, ens dona el torn de la paraula a totes les parts, però si volem preguntar alguna cosa, home, jo li podria haver preguntat, oi, on te feia vostè de mestre? Mira, la meva mare també era mestra, no sé, jo em vull fer una tertúlia ja per distendir una mica l'ambient, però bé, és allò que la maquinària es posa en marxa, la burocràcia processal, i el president del tribunal ens dona torn d'interrogatori a la policia de l'Estat, els altres advocats, per si volem preguntar alguna cosa. La pobra senyora ho va passar fatal, se la veia absolutament angoixada, perquè, home, perquè els que podem estar acostumats a anar als tribunals, doncs ja és el nostre ofici, però a ningú li agrada que el citin de l'Audiència Nacional. A més, quan la devien citar, a l'Audiència Nacional normalment citen moltes vegades a través de la policia. Devia arribar la policia a casa teu, va portar un paper a Audiència Nacional, ja dius, què he fet? Jo no he fet res, pobre de mi. Jo només sóc mestre, no? I segur que li va fer passar un mal tràngol. Si hagués sigut una altra persona, potser amb altres mitjans de per resoldre els seus problemes, hagués anat al seu advocat de capçalera i l'advocat hagués fet la gestió i es hagués pogut solucionar. Però bé, és una anècdota que també és una mica, jo crec que de l'anècdota podríem anar a la categoria, tot aquest judici, i avui tu començaves el programa amb una explicació del que estem veient en aquest judici, no? Una mica una conducta erràtica del fiscal, a vegades sembla que s'està investigant corrupció institucional del partit de Convergència o de la Generalitat, quan no és cert, no hi ha cap acusació de tràfic d'influències, no hi ha cap acusació de suborn, no hi ha cap acusació de...
És que el judici no va d'això, no?
Clar, el judici no
va d'això.
Judici... És un altre judici, el cas 3% és una altra història.
Efectivament. I en algun dels testimonis, el fiscal, quan ha vist que no aportaven res per la seva tesi, que és blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública o falsedat documental, els acaba preguntant, escolti, vostè va ser jutjat en el cas Palau? I què té que veure si vostè no acusa en aquest procediment de corrupció política? Vostè acusa de blanqueig de capitals, de falsedat documental, de delicte contra la hisenda i d'organització criminal. Bé, tot plegat, si no fos que és una cosa molt seriosa, perquè hi ha gent que està patint la pena de banqueta i tot el desgast reputacional dels anys de presó que fa anys que se'ls demanen, quasi diríem que fa riure, però clar, a mi no me'n fa gaire de riure, no?
Perquè sabem que els fills no declaren fins a la primavera, fins al mes d'abril. Veurem què passa amb el pare, amb Jordi Pujol i Soley, que farà 96 anys molt aviat. De moment se'l manté. Entenc que durant totes aquestes sessions, que vam explicar ja que els fills no tenen l'obligatorietat d'anar-hi, l'únic que hi estaran presencialment cada dia és el júnior, és el gran.
Sí. Parlem dels fills, però aquí també s'estan jutjant uns empresaris. Jo concretament, jo no defenso cap membre de la família Pujol, jo defenso uns empresaris que estan una mica com la torna, no? Que sembla que siguin necessaris per estructurar una corrupció que passaria per un suposat blanqueig de diners, no? Però aquests empresaris, que tots són de reconegut prestigi, si se'm permet, amb unes trajectòries professionals consolidadíssimes, porten 14 anys supeditats a un procés penal que vosaltres sabeu ara amb això del compliance penal i de les relacions amb els bancs i etc. Els està suposant un perjudici enorme i t'adones compte que portem ja 3 mesos de judici i com es va començar dient no sabem de què ens hem de defensar, no sabem on està el pretès delicte, això dia a dia que passa, testimonis que van declarant, no ens dona llum. Seguim amb una real indefensió de dir, bueno, finalment, de què m'hauré de defensar? Perquè un escrit de 220 folis del fiscal en un t'acusa d'una sèrie de conductes suposadament delictives que no acabem d'entendre cap de les parts on està el delicte, provoca això que es diu indefensió, no? I ara no tinc que fer jo aquí un speech d'un judici per l'altre, però ho tinc que dir perquè la sensació dels periodistes que esteu cada dia en el judici, com fem mitges parts o com seguim la sessió del dia abans, parlem del dia abans, l'endemà, dieu tots els periodistes el mateix. Però aquests testimonis que van desfilant per aquí, què porten? Quines proves, quin convenciment delictiu pot transmetre el tribunal? Bé, no, de moment no ho sabem. I el paradigma final ja és la cirereta del pastís, no? És aquesta pobra senyora a la qual, doncs, ella ja prou que es queixava, no? I deia, escolti, jo no tinc res a veure. I la diu, ah, doncs vostè sabrà, no? Bé, tot plegat una mica tragicòmic, no?
Sí, això del vostè sabrà, m'imagino la impotència d'aquest testimoni intentant explicar dia rere dia, el seu contacte de Madrid deia que ella no tenia res a veure amb això i que era mestra, i el vostè sabrà realment doncs per mi és una negligència per part de l'administració de justícia de dir aquesta senyora no és qui estem buscant.
Saps com s'explica això? La llista de testimonis la proposa el fiscal. El funcionari que devia rebre la queixa és del jutjat d'instrucció o de la sala de l'Audiència Nacional. Volem dir, aquest no és el meu departament. Miri, jo tinc una llista del fiscal, perquè si això hagués funcionat com una empresa privada, que hi ha un cap que potser controla que les coses funcionin més bé, li hagués dit, a veure, un moment, esperis. Vostè diu que no té res a veure, llavors jo agafo el telèfon o pico la porta del fiscal que ha proposat aquest testimoni i diu, escolta, a mi em sembla que aquesta senyora té raó, no té res a veure. Podem comprovar... estem parlant de 200 i escaig testimonis, o 300, és igual, no costa tant, no? Hem de mirar de no perjudicar el ciutadà, però bé, això va ser doncs, la burocràcia que es posa en marxa, no? Dona la volta,
i no para.
Va rodant i no para, no?
Sí, sí, llavors entenc que aquest testimoni, al final el vídeo s'ha fet viral i realment l'escena doncs, és graciosa, però entenc que ella ho ha passat malament. I s'ha de ser comprensiu amb això, perquè ella no tenia cap culpa d'haver estat aquí al mig d'un procediment judicial i a més d'aquestes característiques tan mediàtic, no? I al final se l'ha posat a la diana. A mi el que m'ha sorprès fins ara de les sessions del judici és precisament que almenys la primera part ha estat molt centrada en els negocis del primogènit, que eren negocis privats, no? Llavors,
totalment. No hi ha hagut cap negoci que tingui que veure amb diner públic. Això són les coses que sorprèn.
Que a mi és el que m'ha sorprès, perquè es posa... És cert que són negocis que criden l'atenció pel seu volum de diners i perquè al final no se sap ben bé què feia el primogènit, si feia d'intermediari, però no se sap per què cobrava tant, i fins i tot alguns testimonis han dit que no hi havia contracte, perquè era de confiança. Tot això és estrany per les circumstàncies o per algú de peu de carrer, però és cert que són es dirimien doncs, negocis privats. I això és el que m'ha sorprès en aquesta primera part del judici, almenys. Entenc que el fiscal anirà avançant en la seva acusació, però fins ara sí que sembla una mica poc consistent la matèria de prova que té en mans.
Curt, sisplau, Oriol i Marta, curt.
És molt curt, i coincideixo totalment, i jo crec que aquest judici només tindrà sentit pel gran públic quan comencin a declarar els acusats, que és en el moment en què es podran veure quines estratègies aconsegueix cadascú, quin tipus de preguntes fan els advocats, què responen a la fiscalia i quins arguments té la fiscalia per incriminar-los en un cas que, recordem, els demana uns quants anys de penes de presó. Vull dir que no
si em sentit. Permets un matís molt curt, hi haurà un moment en el judici que serà molt interessant per l'opinió pública, perquè sobre qui pivota tot, que és quan declaren els policies. Mm-hmm. Els policies varen fer uns informes que ja veureu de quina manera i quina solvència argumental tenen, sobre el qual la fiscalia estructurarà la seva acusació. I aquí serà molt important. Entre altres, no oblidem que el senyor famós comissari Villarejo, a proposta de la defensa...
No està citat, no?
Sí, està citat. El va proposar el Cristóbal Martell en nom de la família Pujol i l'han acceptat com a testimoni.
Quan ha de declarar Villarejo?
S'està plantejant si potser serà la setmana que ve.
Carai.
Però sembla que això no podrà ser perquè falten encara testimonis de l'acusació.
Marta.
Sí, jo tinc moltes ganes de sentir el Villarejo en aquest judici i crec que el Monguilot ens donarà moltes de les claus si el suplement quan ho faig i crec que pot ser també tot el focus, no només judicial, sinó que polític, pot estar també així d'una manera important en les properes setmanes. Aleshores, tinc moltes ganes de veure com va i si realment acaparà més protagonisme també a Madrid. Mm-hmm.
5 minuts per arribar a les 10 del matí. Tenim ja guanyador d'aquesta mitja marató de Barcelona. No és ni David Clopés, ni Carla Verdés, ni Núria Oriols.
Núria Oriols segur que no, eh?
Oriol Corral, des del centre de Barcelona, seguint aquesta mitja marató en directe. Endavant, bon dia.
Doncs sí, tenim guanyador. Ja ha estat l'Etíop Hagos Gebrewet, que arriba primer amb un temps de 58 minuts i 5 segons. Se li ha escapat el rècord del món als últims quilòmetres, perquè els primers 15 els ha fet a ritme d'aquest rècord. La dona que ha acabat en primera posició ha estat la keniana Lois Chemnung, que ha baixat gairebé 30 segons del rècord de la prova. Ara segueixen arribant els corredors i, de fet, s'espera que els últims arribin sobre la una del migdia, aproximadament.
Doncs fins la una del migdia. On ets ara, Oriol?
Soc al passeig Pujades, aquí al costat del Parc de la Ciutadella.
Fantàstic. És el punt d'arribada, eh?
Exacte, és el punt d'arribada.
Ambient o no? Hi ha gaires barcelonins també rebent tots aquests corredors?
Hi ha bastants barcelonins, familiars, parelles, com deia abans, i amics dels corredors. Moltíssima gent aquí al passeig Pujades. Ja és prou gent als corredors, imagina't, amb familiars i amb l'ambient que s'està vivint aquí al Parc de la Ciutadella.
Gràcies a l'Oriol Corral, en directe des d'aquest passeig Pujades, al punt d'arribada d'aquesta mitja marató de Barcelona, que comença a rebre ja aquests primers classificats. Gràcies a tots quatre i agafar forces per la gran marató d'aquí un mes, 15 de març. Eleccions al Barça i Marató de Barcelona. Tot junt.
Tot junt.
Ho viurem en directe al suplement, evidentment. Gràcies a tots quatre, que vagi bé.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
El suplement, amb Roger Escapa.
Atrevida, trencadora, única, Joel Joan protagonitza Bania, una proesa interpretativa dirigida per Nelson Valente. 4 úniques setmanes, Bania, al Teatre Romea. No t'ho pots perdre, és ara o mai. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
012, la millor resposta. Va tot bé?
És que una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
I ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
Ja l'hi dic.
Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Norma de Bellini.
Una de les grans obres mestres del bel canto.
Del 18 al 24 de febrer a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb Norma, una òpera de gran intensitat dramàtica i extraordinària bellesa musical que inclou l'ària Casta Diva, una de les més emblemàtiques de la història de l'òpera.
Entrades a operacatalunya.cat.
És dels pocs plats, potser juntament amb el pinxo i la paella, que el recipient o el lloc on es fa donen nom al plat.
D'escudelles hi ha tantes com cases. Nostrada, icona de l'aprofitament i nutritiva. El menú del caníbal.
Tota la quantitat d'escudelles, de sopes que se'n deriven, són tan infinites com combinacions puguin haver-hi, perquè cada territori té el seu propi rebost.
De seguida l'escudella amb carns de cuiner barceloní.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Algú sap que som aquí?
Una de les pel·lícules més esperades del moment. La història dels nou excursionistes que van morir fa 25 anys en un dels pitjors temporals que recorden el Pirineu.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandreu.
Des de Camprodon, en directe, amb els protagonistes de la pel·lícula i amb els supervivents d'aquella tragèdia.
Nosaltres no pararem fins que no els trobem.
Álvaro Cervantes, Bruna Cusí, Marc Martínez. Aquest dilluns en directe, a les 4 de la tarda, preestrena de Balandrau.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I esteu tots convidats.
Amb Francesc Garriga.
Pugem al Balandrau.